Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer, tot seguit els avancem en titulars, algunes de les informacions que ampliem en aquesta edició de l'informatiu. Un informatiu en aquesta jornada de dijous, dia 21 d'agost, cobrim parlant de la gran participació al programa d'activitats Estiu i Salut a Balaguer, el programa d'activitats impulsat per l'àrea d'esports de la Paeria de Balaguer i orientat a la promoció dels hàbits saludables i la pràctica regular d'activitat física. Aquest programa va finalitzar la setmana passada amb una participació més que notòria en totes i cadascuna de les disciplines proposades. De cara a l'any vinent, està previst allargar el programa durant tot el mes d'agost i adaptar els horaris a les hores de llum. D'altra banda, també parlarem que Balaguer acollirà el dissabte dia 6 de setembre una nova edició del Correllengua. Aquest any, el Correllengua estarà dedicat a la figura de l'escriptora Mercè Rodoreda. A banda d'aquestes qüestions, en tractem d'altres que us avancem tot seguit també en forma de titulars. També parlarem a l'informatiu que els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts un home de 20 anys que havia adequat una plantació interior de marihuana al seu domicili de Preixens. No l'Escorcoll, a la casa, els agents van desmantellar una plantació amb 300 plantes. La policia ha donat a l'Ajuntament aires condicionats i sacs d'ops confiscats per al seu ús en equipaments públics. En l'àmbit agrari parlarem que estudien com mitigar l'estat de deshidratació dels temporers amb una pauta d'aigua barrejada amb electrolits. Investigadors de l'UDL van trobar que la meitat dels treballadors analitzats estaven deshidratats. D'altra banda, el Departament d'Agricultura garanteix la qualitat dels aliments inspeccionant-ne més de 1.500 quilos o litres cada dia durant el 2024. Aquestes inspeccions tenen l'objectiu de garantir la protecció dels interessos econòmics de tots els agents que participen en la cadena agroalimentària. D'altra banda, en un caire més social, parlarem que els bancs dels aliments de les comarques de Lleida i la Fundació Jericó han presentat aquest dimecres una nova campanya de sensibilització i promoció sobre l'aprofitament alimentari, sota l'eslògan «Menys, la resta que suma més». I pel que fa al capítol d'agenda, per aquest dijous us recordem que Os de Balaguer viurà una vetllada d'havaneres en ron cremat a càrrec del grup Havana. D'altra banda, l'espectacle Els Majòlegs, de Gemma Soler Solà, arriben a la Setmana Cultural de Tartareu. És una de les poques actuacions a les comarques de Lleida i es durà a terme aquest dijous a Tartareu. També destacarem, dins de l'àmbit de festes majors i d'agenda del cap de setmana, que aquest divendres arriba a Cubells la 39a edició de la Nit del Foc i el Rock and Roll, una de les cites més potents de l'estiu a la comarca. I el Gerri viurà, del 22 al 24 d'agost, també la seva festa major, amb un programa farcit d'activitats lúdiques, musicals i tradicionals adreçades a tots els públics. Pel que fa a l'àmbit esportiu, el Club Futbol Balaguer va imposar el Vallfogona per 0-3 en l'amistós de pretemporada disputat aquest dimecres al municipal de Vallfogona. El programa d'activitats d'esport i salut impulsat per l'àrea d'esports de la Paeria de Balaguer i orientat a la promoció dels hàbits saludables i la pràctica regular de l'activitat física va finalitzar la setmana passada amb una participació més que notòria en totes i cadascuna de les disciplines proposades. Un any més, durant l'estiu, s'han programat activitats setmanals vinculades a la pràctica esportiva i la salut, que s'han fet de l'1 de juliol al 16 d'agost i que ha finalitzat coincidint amb l'inici dels entrenaments de pretemporada de diferents clubs esportius de la ciutat. Al llarg de l'estiu, l'oferta esportiva va permetre donar alternatives d'activitat física cada dia de la setmana al vespre. Els dilluns es va programar Zumba, els dimarts Waterpolo, els dimecres la gran novetat d'enguany amb la iniciació al fitness, els dijous Aquagym i els divendres Crossfit. El tècnic de l'àrea d'esports, Albert Marvà, ha explicat que la resposta ciutadana ha estat excel·lent en totes de les modalitats, consolidant aquest programa com una proposta de referència dins de l'agenda d'activitats d'estiu de la ciutat. Especialment destacada està l'acceptació de la nova activitat d'iniciació al fitness, que es preveu mantenir i reforçar de cara a futures edicions.
Bé, doncs la veritat és que aquesta setmana passada vam finalitzar el que és aquest programa d'hàbits saludables que promocionem des de l'àrea d'esports de l'Arquí de la Paeria durant els mesos d'estiu, i que el volem precisament és incentivar una miqueta el que són els hàbits aquests saludables i la pràctica d'activitat física una mica d'iniciació. La veritat és que estem molt, molt contents perquè les principals novetats que eren, que és l'incloure noves activitats i fer un programa per cada un dels dies de la setmana, doncs han estat més que satisfactoris. Hi ha hagut una participació més que excel·lent, molt nombrosa, amb activitats doncs, pot ser molt típiques, com és el Zumba o com és l'Aquagym, que fins i tot ens han demanat de duplicar aquestes sessions. I també destacar el que és la iniciació fitness. Potser no ha sigut una de les activitats més amb més participació, però bueno, és una de les activitats que hem anat fent de forma contínua cada dia de les setmanes. La resta, el que són el waterpolo també i el crossfit, ja eren dues activitats amb una mica més, una mica des de seguidors, i el que volíem precisament era una miqueta promocionar tot el tema d'aquestes dues activitats a través de les entitats que ho organitzaven, i també hem sigut, bueno, pues, significativament a tenir en compte de que evidentment de cara a l'any que ve continuaran. Sí que també ens donem compte dels peros que hem tingut aquest any. Potser ens hem quedat una mica murs dins del que és el programa i potser l'hem acabat una miqueta aviat. Dic perquè, clar, nosaltres el que hauríem de tindre en compte també és que aquesta setmana precisament hem començat el que és la pretemporada dels clubs esportius. El que és la temporada regular 2025-2026, doncs ja la tenim a punt. I això és una cosa de que, clar, intentar solapar aquesta activitat d'estiu amb les activitats nostres ja de lo que són els clubs i entitats esportives és una cosa que hem de vetllar i, evidentment, és un dels principals, bueno, greuges o errors que hem comès aquesta temporada, de poder estirar una miqueta més tenint en compte el que és el programa d'estiu. Però, per norma general, estem molt contents i no sembla que la gent també està molt satisfeta amb les activitats que hem programat.
Albert Marvà ha fet una valoració molt positiva del desenvolupament del programa i s'expressa la voluntat de continuar-lo adaptant i millorant any rere any en base a les aportacions, suggeriments i experiències dels i les participants. Entre aquestes millores, estudia allargar el programa durant tot el mes d'agost i adaptar-lo a les hores de llum, donat que a l'agost es redueixen les hores de sol.
Sí, és una de les principals coses que volem tindre en compte, és una de les principals variables. Una segur que serà aquesta, d'intentar estirar una miqueta més, tot i que a l'horari que fem ja de cara a l'agost se nota bastant ja, perquè el que són 8:45, fins a les 9 de la nit ja no podem estirar, és bastant tard. Llavors hauríem de mirar d'adaptar-nos una mica també al que és el calendari solar del mes d'agost. I l'altre, evidentment, pues, és buscar, jo no sé si canviar d'activitats, perquè la veritat és que estem molt, molt satisfets dels resultats, com hem comentat, però sí pot ser buscar una duplicitat de certes activitats, com per exemple l'Aquagym, que ha sigut una acceptació més que increïble, i creiem que és una de les coses que hem de mirar també de doblar. Però per norma general ha sigut un programa que any rere any anem modificant en base als comentaris que tenim, i aquest any estem pues, molt contents.
Amb el tancament d'aquest programa, Balaguer dona inici a la nova temporada esportiva 2025-2026, que retorna el protagonisme a la competició i a l'activitat regular dels clubs i entitats esportives de la ciutat. Destaquem tot seguit dins de l'àmbit de successos que els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts un home de 20 anys que havia adequat una plantació interior de marihuana al seu domicili de Preixens. Durant l'escorcoll, a la casa, els agents van desmantellar una plantació amb 301 plantes de marihuana i van confiscar nombrós material per al cultiu.
La policia catalana va començar a investigar els fets a principis d'agost, després de tenir indicis de l'existència d'una plantació de marihuana en una casa situada a les afores de Preixens. Investigadors de la comissaria de Balaguer van aconseguir concretar l'habitatge i en les seves observacions van detectar diferents indicis que confirmarien aquesta informació. Finalment, aquest dimarts van accedir a la casa amb autorització judicial. Durant l'entrada i registre, els Mossos van localitzar al soterrani tres sales habilitades pel cultiu, amb 301 plantes en plena producció i una infraestructura formada per 60 focus, 22 ventiladors, 65 transformadors, 5 equips potents d'aire condicionat, 5 extractors, 10 filtres de carboni actiu per evitar l'olor cap a l'exterior, 33 sacs d'adobs, fitosanitaris, bàscules i altres eines. A la planta baixa, amagada a l'interior de la xemeneia, van recollir una bossa amb 216 grams de cabdells i a la planta superior van trobar més eines, materials i equip relacionats amb la construcció d'instal·lacions de cultiu interior, així com una zona per assecar el material vegetal. Un cop recollides les mostres necessàries de les substàncies estupefacents, es va procedir al desmuntatge de la infraestructura i a la destrucció de la plantació i dels estris específics pel cultiu. El detingut està acusat d'un suposat delicte contra la salut pública i aquest dimecres va passar a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Balaguer. En coordinació amb la judicatura, els grups d'aires condicionats i els sacs d'adobs intervinguts els van lliurar a l'Ajuntament de Preixens pel seu ús lícit en equipaments públics. Amb això es pretén reduir l'impacte dels residus que es generen amb aquestes activitats il·lícites i alhora revertir positivament els serveis destinats a la població de la localitat i en les despeses públiques, informen els Mossos.
En l'àmbit agrari destaquem que investigadores de la Universitat de Lleida han monitorat durant 3 setmanes una desena de treballadors de la campanya de la fruita Térmens per millorar la seva hidratació. En concret, estudien si proporcionant cada hora aigua barrejada amb electrolits, és a dir, sodi i potassi, millora l'estat de deshidratació dels temporers. Tot i que encara és aviat per saber els resultats definitius, els primers estudis preliminars van en aquesta línia. L'actuació forma part del projecte Hidroponent, que l'any passat també va recollir dades dels treballadors. Aquestes van mostrar que la meitat presentava signes de deshidratació. L'objectiu de l'estudi és, a partir de les dades recollides, crear pautes d'hidratació.
La primera fase del projecte es va realitzar l'estiu passat i va consistir en la recollida de dades bàsiques dels treballadors, com ara la pèrdua d'aigua i electròlits a partir de la suor, la seva temperatura corporal o la tensió arterial. En el primer cas, les investigadores no van incloure cap pauta i els resultats analitzats van mostrar que la meitat dels treballadors presentaven símptomes de deshidratació i que un 75% havia perdut sodi. No eren símptomes clínics, tot i que la investigadora responsable, Judit Roca, ha explicat que la deshidratació pot derivar més tard en problemes crònics, com ara la insuficiència renal o problemes cardiovasculars.
Doncs el nostre projecte el que treballa és la prevenció i la mitigació de la deshidratació amb temporers agrícoles i l'any passat el que vam fer és recollir dades bàsiques, recollir dades sense alterar les seves actituds, les seves conductes front a la hidratació, i el que hem fet és analitzar aquestes dades i veure quins problemes tenien, i el que hem trobat és que un 50% dels temporers estaven deshidratats i un 75%, a més, havia perdut sodi. I el que hem fet aquest any és una intervenció basada en formació i en hidratació amb electròlits. I és el que hem implementat aquest any i estem en projecte de desenvolupament.
A diferència de l'any passat, però, en aquesta segona fase, les investigadores els han facilitat cada hora aigua fresca enriquida amb electròlits i han fet un seguiment de la seva resposta física a la pèrdua de líquids i sodi durant la jornada laboral.
Doncs sí, durant la jornada laboral se'ls facilita aigua fresca, això no hi ha cap problema, però és natural que perdem pel fet de la temperatura. Com deia, no tenien signes clínics immediats, però la deshidratació no és un problema solament puntual del moment, sinó és un problema que pot aparèixer posteriorment amb el temps amb problemes crònics com és la insuficiència renal crònica. I llavors se'ls facilita l'aigua, però ells no sabien quan havien de beure, què havien de beure, i és el que nosaltres hem treballat aquest any. Llavors nosaltres aquest any els hem treballat amb mesures de formació, la importància de beure, cada hora beure, nosaltres anàvem al camp, els hi reforçàvem i a part els hi portàvem els electrolits amb aigua fresca.
El seguiment es va fer durant les dues darreres setmanes de juliol i la primera d'agost, coincidint amb els dies de més calor, i els primers resultats preliminars assenyalen com les persones que no segueixen la pauta d'aigua amb electròlits perden més sodi i potassi que la resta de treballadors que la segueixen. Per tant, preveiem que quan analitzem els resultats puguem veure que els electròlits aporten aquesta necessitat de reduir aquesta deshidratació que acabem patint tots quan ens exposem a altes temperatures durant molta estona a l'aire lliure, ha explicat la investigadora del projecte Anna Sport.
Doncs tant l'any passat com aquest any el que vam fer ha sigut durant 3 setmanes, les dues últimes setmanes de juliol i la primera d'agost, que coincideix amb les de més temperatura, vam recollir dades dels treballadors del camp, els vam prendre el pes abans i després de la jornada laboral, després també els vam medir la tensió arterial i la freqüència cardíaca i els vam posar un sensor que registre a temps real doncs aquesta pèrdua de suor, de sodi i de potassi. Això ens ha permès veure com al llarg d'aquesta jornada de 4 hores de la tarda, ho fèiem a la tarda perquè són les hores de més incidència de calor, doncs com hi havia aquesta pèrdua de suor i també de pes, no? I llavors el que hem fet aquest any és fer els mateixos controls, però entremig hem fet aquesta intervenció, que és durant aquestes 4 hores els hi apropàvem una ampolla d'aigua amb aquests electròlits per a veure si realment aquesta intervenció repartint aigua fresca amb electròlits disminueix aquesta deshidratació que vam veure que es produïa l'any passat amb les dades que vam recollir. I ara el que estem fent és recollir-les, les analitzarem, i sí que hem vist doncs, aquests temporers, per exemple, hi ha una persona que no li vam poder fer la intervenció perquè ja tenia problemes de salut concrets i aquesta persona ha sigut la persona de control, i sí veiem en aquests resultats preliminars d'aquest any que ja hi ha diferència entre aquesta persona que no se li va poder administrar els electròlits, sí que s'hidratava amb aigua, com de normal, però no li van administrar els electròlits, sí que veiem una diferència respecte als treballadors que sí se'ls hi aporta l'aigua amb electròlits. Ja estem veient que aquesta persona està perdent més sodi i més potassi que la resta dels seus companys, de manera que preveiem que a l'hora d'analitzar els resultats doncs, que sí puguem veure que efectivament els electròlits aporten doncs, aquesta necessitat de reduir aquesta deshidratació que acabem patint tots quan ens exposem a altes temperatures durant molta estona a l'aire lliure.
Els resultats de l'estudi serviran per elaborar recomanacions que ajudin a garantir unes condicions de treball més segures i saludables al camp, especialment davant l'escalfament global i els episodis de calor extrema.
D'altra banda, també dins d'aquest àmbit agrari, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va inspeccionar 1.540 quilos o litres d'aliments cada dia durant el 2024, amb l'objectiu de comprovar-ne la qualitat i garantir que no hi hagués frau. En un comunicat ha explicat que les tasques d'inspecció verifiquen el compliment de la normativa de qualitat dels aliments i serveixen per detectar fraus o enganys com adulteracions o falsificacions en la producció i comercialització d'aliments. El govern ha dut a terme 908 actuacions d'inspecció i control en 152 empreses. Per sectors, les de la carn i derivats càrnics són les que han patit més registres, 40, seguides de les d'olis vegetals, 24, plats preparats i altres, 17, productes vitivinícoles, 16, fruites i hortalisses fresques, 14, i productes de la pesca i aqüicultura, 11. Les inspeccions permeten fer l'anàlisi exhaustiva de la documentació de les empreses i la investigació analítica dels productes, per obtenir proves que constatin si aquestes activitats són il·lícites i que permeti identificar-ne el responsable. La presència permanent i l'activitat inspectora en el sector actuen com a factors de dissuasió i faciliten la detecció i eliminació de les conductes il·lícites, tant de les infraccions generals com les irregularitats puntuals. Amb les diferents actuacions s'han retirat del mercat 3.254 quilos d'aliments, s'han paralitzat 22 partides i s'han suspès temporalment 6 activitats o empreses comercialitzadores. Aquest dimecres ha tingut lloc la presentació dels actes del Correllengua Balaguer, que se celebrarà del 4 al 6 de setembre, amb el dissabte dia 6 de setembre com a dia central dels actes. Aquest any el Correllengua homenatjarà Mercè Rodoreda, l'escriptora en llengua catalana contemporània més influent i també la més llegida i traduïda. Amb aquesta ja serà la 29a edició del Correllengua que se celebra a Catalunya, impulsat per la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana. La presentació a Balaguer ha comptat amb membres del Casal Pere III, a més de la paera en cap, Lorena González, i la consellera comarcal de Drets Socials, Joventut i Igualtat, Maricel Segú. El Correllengua compta amb la celebració de múltiples activitats de caràcter lúdic, festiu, pedagògic i reivindicatiu de diversos pobles, barris i ciutats del país. I la coordinació va a càrrec de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana. A Balaguer els actes estan organitzats pel Casal Pere III amb la col·laboració i el suport del Consell Comarcal de Noguera i la Paeria de Balaguer.
Durant la presentació, l'alcaldessa de Balaguer, Lorena González, ha destacat la implicació de la paeria en els actes del Correllengua i en la creació d'iniciatives per millorar la llengua i la seva presència a la ciutat.
Des de la paeria doncs, ens sumem un any més als actes del Correllengua, també amb les sessions d'espais i, evidentment, col·laborant en tot allò que sigui necessari, també atès a doncs, la situació que està vivint la llengua i la que estem tots conscienciats i que també des de la paeria estem fent doncs, actuacions en aquest sentit. No? S'està preparant un decàleg de recursos pel tema de millorar la llengua, d'aprendre llengua i demés, i la llengua catalana, evidentment, i sobretot també hem instaurat la taula per la llengua, que ja també hi ha diferents partits polítics, entitats, que estem, doncs, ja hem fet una primera reunió i de cara al setembre reprendrem aquesta qüestió que creiem que és força important i necessària. No? Evidentment, convidar tothom a qui vinguin a participar d'aquest dia, d'una proposta que a més agraïm molt, que estigui molt enfocada a tots els públics, per tant que tothom hi pugui participar, de grans a petits, que puguin venir a veure, sentir aquesta flama de la llengua i que puguem anar fent doncs, aquest impuls per a que tots, petits i grans, vagin doncs, en el mateix so, en el mateix uníson, no? De que puguem preservar la nostra llengua en un dia tan reivindicatiu com el Correllengua, no hi pot faltar ningú.
El Consell Comarcal de la Noguera també s'ha sumat a la iniciativa, aportant també suport econòmic. Maricel Segú remarca la importància de garantir la continuïtat de la llengua catalana i la seva presència en tots els àmbits, des de l'educació fins a la vida social. El seu compromís amb el Correllengua és clar, i així ho ha explicat a Ràdio Balaguer.
El Consell Comarcal de la Noguera, evidentment, doncs, participem amb el Correllengua i participem donant ajut econòmic a l'entitat Casal Pere III de Balaguer, ja que el Correllengua és un dia, és un fet, el seu objectiu és donar continuïtat i que socialment la llengua sigui acceptada i que aconseguir que tothom parli català en qualsevol dels àmbits socialment que en participi tota la ciutadania. Nosaltres aquí també hi participem, intentarem doncs, poder també ser a tots els actes que s'estan organitzant per part del Casal Pere III i esperem que tota aquesta moguda, tot aquest moviment, doncs doni el seu fruit i cada vegada puguem veure més que la llengua catalana és la llengua vehicular i la llengua que s'utilitza, no, normalment en tots els nostres estaments, i que socialment també, doncs ara veiem que hi ha diverses parts de la societat que sí que han tornat una altra vegada a castellanitzar-se, i per tant, doncs agraïm moltíssim al Casal que facin el Correllengua, que tirin endavant aquesta iniciativa, perquè hem de tornar que a les escoles es parli català, que la gent al anar a comprar els seus actes socials parlin en català i no canviem de llengua, perquè si no l'acabarem perdent. I la llengua és la identitat del nostre poble i és molt important que hi donem la importància i la rellevància que té.
Els actes del Correllengua Balaguer començaran el dijous 4 de setembre a les 7:30 de la tarda. S'inaugurarà l'exposició dedicada a Mercè Rodoreda a la Paeria, seguida de la conferència La diversitat lingüística, una diversitat amenaçada, a les 8 del vespre. El divendres 5, a les 7:30 de la tarda, es farà una visita guiada a l'exposició sobre Josep Benet al Museu de la Noguera, a càrrec de Jordi Oliva. El dissabte 6 de setembre, la plaça Mercadal acollirà a les 7 de la tarda un espectacle infantil a càrrec de la Cremallera. A les 8 es podrà gaudir de sardanes i ball de bastons, i a les 8:30 tindrà lloc la marxa de torxes fins a la plaça del Pou, seguit de la lectura del manifest del Correllengua a la mateixa plaça a les 9 del vespre. I la jornada acabarà amb un sopar popular i un concert del grup Marta i Gregori. Els tíquets per al sopar, al preu de 15 euros, es poden comprar a la copisteria Manhattan i al Casal Pere III, al carrer d'Avall número 23. Els actes del Correllengua 2025 estan organitzats pel Casal Pere III de Balaguer, amb la col·laboració de la Paeria, el Consell Comarcal de la Noguera, juntament amb l'ajuda de la Diputació de Lleida, l'Institut d'Estudis Ilerdencs, Òmnium Cultural i Assemblea Balaguer. La coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana també hi col·labora en la coordinació dels actes. El Correllengua treballa per a la difusió de l'ús de la llengua i la promoció de la cultura popular de les terres de parla catalana, des d'una aposta lúdica, festiva, participativa i transversal.
I en un caire més social, el Banc dels Aliments de les Comarques de Lleida, la Fundació Jericó, han presentat aquest dimecres una nova campanya de sensibilització i promoció sobre l'aprofitament alimentari, sota l'eslògan "Menys, la resta que suma més". La campanya compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i comença aquest mes d'agost i es prolongarà fins al 2026. Segons han explicat els presidents del Banc dels Aliments i la Fundació Jericó, Antoni Fo i Ramon Niubó, respectivament, la resta que suma més vol ser una campanya en positiu per sensibilitzar-nos i conscienciar-nos del valor que hi ha darrere d'una resta alimentària que encara pot sumar valor amb altres aprofitaments. El director de la Fundació Jericó, Lluc Flotats, també ha destacat que la campanya és oberta i es podran afegir activitats a mesura que avancin els mesos. Entre les primeres accions figura la jornada Empresa i Aprofitament Alimentari, que es farà el dimarts dia 9 de setembre a la Sala Sunca del carrer Bisbe Martí Ruano de Lleida, una jornada que vol abordar les noves normatives al voltant de l'aprofitament alimentari, el posicionament ètic de les empreses per fer front al malbaratament dels aliments i alguns casos de bones pràctiques al respecte. Aquesta activitat també compta amb la col·laboració de Plusfresh, Responcat, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, l'Escola d'Hoteleria i Turisme de Lleida, Cuina Amiga i Como Pomona. La jornada és gratuïta amb inscripció prèvia a través de la web del Banc dels Aliments i la Fundació Jericó. La campanya també constarà d'altres tallers de cuina d'aprofitament i una exposició amb consells i receptes de plats elaborats amb restes alimentàries. El col·lectiu solidari Cuina Amiga col·labora en la campanya amb els tallers de cuina d'aprofitament i consells i les receptes de l'exposició. Obrim el capítol d'agenda parlant que l'espectacle Magiòlegs de Txema Soler Solà arriba a la Setmana Cultural de Tartareu. És una de les poques actuacions a les comarques de Lleida dins la gira que l'artista fa arreu de l'Estat, celebrant els 40 anys de professional.
Aquest dijous 21 d'agost, a les 9 de la nit, a la plaça Sant Miquel de Tartareu, l'artista lleidatà Txema Soler presentarà el seu espectacle polivalent per a tots els públics, anomenat Magiòlegs, dins dels seus 40 anys de trajectòria professional. Es tracta d'una representació per a tot tipus de públics, en el que es combina la màgia amb els acudits, els monòlegs i la interacció constant amb el públic assistent. L'esdeveniment està organitzat pel Patronat de Sant Miquel de Tartareu i forma part del programa de les jornades culturals que s'organitzen els dies previs a l'inici de la Festa Major. A més de l'actuació de Txema d'aquest dijous, també es fan altres actes com caminades, un sopar al poble veí d'Alberola, una conferència d'alimentació saludable i una nit d'observació d'estels. Durant l'estiu podrem veure també el showman de la Terra Ferma a la Festa Major de Vinaixa, el 30 d'agost, i a les festes de l'Avinguda del Turó de Gardeny de Lleida, el 6 de setembre. Des de fa ja alguns mesos, Txema està de gira estiuenca amb els seus diferents espectacles i en ocasions compartint escenari amb produccions de companyies de varietats i revista de la productora teatral Luis Pardos de Zaragoza, per tota la geografia peninsular. L'artista lleidatà, al llarg de la seva trajectòria de 40 anys, ha tingut espai propi en programes de televisió, ha treballat diverses temporades com a artista convidat en creuers de luxe i ha obtingut la medalla d'or del Foro Europa per la seva trajectòria i prestigi professional, entre altres distincions.
I també aquest dijous, a 2:15, la plaça Marcelino II de Balaguer s'omplirà de música i ambient mariner, amb l'actuació del grup Habana. Els assistents podran gaudir d'un ampli repertori d'havaneres i cançons tradicionals, una trobada pensada per compartir i cantar plegats. En acabar el concert, repartirà pica-pica i ron cremat per a tothom, mantenint viva aquesta tradició tan arrelada. L'activitat està organitzada per l'Ajuntament II de Balaguer. I parlem ara del Jari, que viu del 22 al 24 d'agost la seva festa major d'estiu, amb un programa farcit d'activitats lúdiques, musicals i tradicionals adreçades a tots els públics.
Els actes s'obriran divendres 22 a les 9 de la nit amb la cercavila de la xaranga Festux Brass Band des de la plaça Major. A les 10 tindrà lloc el sopar popular i la festa continuarà amb una nova actuació de la xaranga. La nit jove arribarà amb les actuacions de La Tropical, DJ Hitman i DJ James. Dissabte 23 la jornada començarà amb esmorzar i tirada de bitlles a la zona esportiva. A la tarda hi haurà activitats per als més petits, amb el tobogan urbà a la travessia andaní i el tobogan vaixell pirata a la plaça Major. El vespre s'animarà amb ball de sessió contínua a càrrec de l'orquestra Music Box. A les 11, la colla El Griu d'Artesa de Lleida oferirà un espectacle de correfocs i a mitjanit el local social acollirà l'actuació del grup de versions El Griu, seguida de les sessions DJ Balasc i DJ Roigi. El programa es tancarà diumenge 24 amb la missa en honor a Sant Bartomeu a les 11 del matí i a la sortida la campanya solidària de l'Associació contra el Càncer i la ballada de sardanes amb la cobla de Bellpuig. El programa es tancarà diumenge 24 amb la missa en honor a Sant Bartomeu a les 11 del matí i a la sortida la campanya solidària de l'Associació contra el Càncer i la ballada de sardanes amb la cobla de Bellpuig. A la tarda la plaça Major s'omplirà de diversió amb la festa de l'escuma i a les 8 de la nit l'orquestra Saturno posarà el punt i final amb una sessió contínua de ball.
I finalment, a banda dels esports, parlem que aquest divendres arriba a Cubells la 39a edició de la Nit del Foc i el Rock and Roll, una de les cites més potents de l'estiu a la comarca. La plaça Castella serà l'escenari d'un vespre intens que començarà a 11:45 de la nit, amb un correfoc espectacular a càrrec dels Diables i Bèsties Ferèstiques de Balaguer, i just després, concert amb Búhos en directe, amb tota la seva energia i els seus grans èxits. La festa continuarà amb Band de Cool i les millors versions del moment, i es tancarà amb una sessió de DJ a càrrec de Jordi Balaguer, per no deixar de ballar fins ben entrada la matinada. Tot plegat amb entrada gratuïta. Els actes de la Festa Major de Cubells continuaran dissabte a les 6 de la tarda amb una festa Holly i el DJ Jordi Balaguer. Ball de tarda a la pista amb l'orquestra Grup Lauren i la Gresca de nit amb una festa Remember a càrrec de DJ Ramos. Ja diumenge a 11:45 es farà l'ofrena floral a la Mare de Déu del Castell i a les 12 cercavila popular. A la tarda hi haurà un espectacle infantil i el ball fi de festa amb l'orquestra Liberty. I ara sí, fet aquest apunt, us deixem la secció esportiva.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
El Balaguer fa valdre la seva condició de favorit i s'imposa al Vallfogona. El Balaguer va guanyant la seva visita a Vallfogona per 0-3 amb gols de Grau Coll i Nico Aires per partida doble. Tot i que la primera meitat va presentar un partit disputat, el doblet del davanter del Balaguer, amb gols al minut 20 i 40, va deixar el partit molt encarrilat al descans. La segona part va tenir menys intensitat. Tot i el domini en pilota dels Rogets, el Vallfogona va disposar d'alguna ocasió per retallar distàncies. Ja en la darrera jugada del partit, Grau va posar el 0-3 final. El municipal de Vallfogona va presentar una bona entrada on va predominar el bon ambient tant a les grades com en el terreny de joc. Aquest dissabte els de Josete rebran l'Almacelles, mentre que el Vallfogona es desplaçarà a Salou per disputar el seu quart partit de pretemporada.
Arribem al final de l'informatiu. Com és habitual, dediquem els darrers minuts a fer una mirada als principals titulars de la premsa escrita, començant pel diari Segre, que obre portada informant que Lleida ha registrat fins al juny només 1.543 naixements, un 19% menys que fa 10 anys. La baixa natalitat, sumada a l'augment de la mortalitat, confirma el creixement negatiu a les comarques de Ponent. Altres titulars del dia fan referència a que un banc haurà de retornar 38.500 euros a un pensionista víctima d'una estafa digital i que les fortes pluges han deixat os de civis incomunicat per despreniments de roques i terra. En esports, llargues cues per recolzar el Lleida Club Futbol en el seu primer amistós a casa. L'equip de Cortés va empatar a 0 contra el Sant Andreu, rival de categoria superior. La portada d'avui de la mañana destaca la situació complicada a Os de Civis. Una esllavissada ha deixat el poble aïllat per carretera, després que la via que passa per Andorra hagi quedat del tot inutilitzada. Els turistes han hagut de ser reallotjats en hotels i les autoritats busquen vies alternatives. També s'ha informat d'un altre allau que talla l'accés a Noves de Segre. Altres temes que recull el diari són la campanya per promoure l'aprofitament dels aliments i la descoberta d'una plantació de marihuana preixents, l'alerta dels experts sobre els reptes virals que recomanen el silenci com a millor resposta. En esports, el Lleida va empatar sense gols amb el Sant Andreu al camp d'esports davant de 2.600 espectadors. Finalment, avui la portada del Punt Avui posa el focus en l'aigua. Generalitat i Confederació Hidrogràfica de l'Ebre fan proves al nou embassament de l'Albagés, l'últim construït al país, mentre preparen plans de redimensionar-ne i omplir-ne d'altres en plena crisi de sequera. En l'àmbit internacional, l'exèrcit israelià es prepara per a una ofensiva terrestre a Gaza, mentre a Ucraïna continuen les incerteses sobre la cimera amb Putin. I en esports, el Barça dona prioritat a la sortida de jugadors com Oriol Romeu, Héctor Fort i Iñaki Peña, ja que de moment no pot inscriure a Chesney, Martin, Bernal i Bargi. Ara sí, amb aquest repàs als titulars dels diaris, donem punt i final amb aquesta edició de l'informatiu. Desitjant-vos que acabo de passar un bon dijous.